Notícies Vespre. Karen Madrid.
La B40 seria beneficiosa per la ciutat en matèria econòmica, permetria augmentar la productivitat de les empreses i reduiria la desocupació. Així ho apunta almenys un estudi de l'Institut Ostrom, encarregat per la Cambra de Comerç de Sabadell, que també assenyala beneficis per la qualitat de vida dels ciutadans. El president de la Cambra, Ramon Alberic, assegura que cal pensar en tots aquests aspectes.
No es pot centrar exclusivament el debat en els aspectes ambientals, que és necessari incorporar dintre de l'anàlisi l'impacte d'aspectes com el benestar social, la conciliació, la salut de les persones, l'ocupació, la qualitat de vida, la lluita contra l'empobriment que abans parlava.
Per tot plegat, des de la Cambra reclamen la construcció de la B40 en la seva totalitat i no només el tram entre Terrassa i Sabadell que s'està pactant ara. Jesús Rodríguez ha portat les suposades irregularitats d'Esmats a Isaba a la Fiscalia. L'extinent d'alcaldessa i regidor no adscrit ha trencat el silenci setmanes després de ser destituït al càrrec per portar el cas davant la justícia. D'aquesta manera s'assuma Esquerra, que també ha portat documentació a Fiscalia aquesta setmana. Des del PSC han acusat Rodríguez de voler embrutar la campanya electoral, que just dona el seu tret de sortida aquesta mitjanit. I en esports, l'Estrasburg femení pot sentenciar aquesta tarda el passi a la final dels play-off de Divisió d'Honor de Waterpolo. A partir d'un quart de nou, el club visita la Josep Vallès buscant repetir el triomf del primer partit contra el Mediterrani. Aquesta i altres notícies les repassem en la pròxima mitja hora amb la Rocío García a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
A aquesta hora trobem retencions a la xarxa viària catalana. Comencem per la C58, el seu pas per Sabadell. Hi ha 4 quilòmetres de cues arran d'un accident i això provoca aquestes cues en sentit nord. A l'AP7 hi ha 2,5 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud i 1,5 quilòmetres més en sentit nord. Pel que fa a Barcelona, trànsit molt dens a la ronda litoral entre Montjuïc i el Fòrum en sentit Besòs i a la ronda de dalt entre Diagonal i la Meridiana en sentit Vallès.
El temps.
I les temperatures segueixen baixant. Ara mateix tenim 17 graus a Sabadell, un grau menys que hi ha a aquesta hora. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem a Lluís Mi Pérez. Bona tarda.
Bona tarda. Ja tenim la maquinària dels núvols, dels ruixats i fins i tot de les tempestes activada cap al nord de Catalunya. De fet, a hores d'ara hi ha algun ruixat força intens a cavall de la Selva, del Vallès Oriental, també al Maresme, i d'altres que s'estan formant a gran part del Pirineu i del Prepirineu. Independentment, algun ruixat ja s'ha escapat en d'altres comarques com el Bages o el Vallès Occidental. De moment, clarianes molt més nombroses a les terres de Lleida i de l'Ebre, així com al Camp de Tarragona, on de fet la temperatura hi ha pujat força, fins als 25-26 graus. Allà, a les terres de l'Ebre sobretot, encara tindrem una mica de vent de dalt, i al llarg d'aquestes immediates hores, aquesta nit, de fet, acabaran caient pluges una mica més importants amb algunes tempestes cap a la demarcació de Barcelona i també cap al Pirineu i Prepirineu. Cotes de neu baixant a 1.800 metres. Demà, molts més ruixats, sobretot durant la tarda, també a Tarragona. Ho anirem seguint a la xarxa.
La construcció de la B40 suposaria múltiples beneficis per a la ciutat, segons un estudi de l'Institut Ostrom, encarregat per la Cambra de Comerç de Sabadell. Després d'analitzar l'impacte d'altres infraestructures similars al quart cinturó d'arreu del món, s'ha arribat a la conclusió que tindria un impacte econòmic positiu. D'una banda, el PIB creixeria un 1,5% a curt termini i la desocupació es reduiria un 2,8% a curt termini i un 4,4% a partir dels 10 anys de la infraestructura. Pau Vila és director de l'Institut Ostrom.
Això també repercuteix en un augment de la facturació i la productivitat de les empreses de la zona afectada. Es conclou que en tots els casos en els quals s'han construït infraestructures que puguin ser equivalents en altres regions, per dimensió, per naturalesa del territori, per densitat, s'ha produït clarament un augment de la facturació i de la productivitat de les empreses de la zona i especialment es destaca en entorns industrials.
A més, segons l'estudi, la infraestructura portaria més beneficis més enllà de l'economia.
L'informe permet concloure que hi ha un mínim de 13.000 vehicles diaris que sortirien del nucli urbà de Sabadell. Per tant, doncs, l'impacte mínim que es podria tenir és aquest, en forma de vehicles que es traurien del nucli urbà, i després l'informe també apunta doncs, a quines són les conseqüències d'aquest desplaçament de vehicles del nucli urbà, tant en forma de reducció de la contaminació acústica i de la contaminació, diguem-ne, la pol·lució de l'aire en el nucli urbà.
Amb aquestes dades a la mà, el president de la Cambra, Ramon Alberic, defensa la construcció d'aquesta via des del Penedès fins a Sils, i no només entre Sabadell i Terrassa, com s'està plantejant.
Nosaltres creiem que s'ha de separar Ronda Nord de Sabadell, que per Sabadell és imprescindible i, per tant, diem que és una prioritat absoluta per Sabadell, la Ronda Nord, i que no s'ha de confondre amb la B40. Això significa que la B40 hauria de tindre un traçat per fora de Sabadell.
Des de la Cambra, més, consideren que la construcció de la B40 hauria d'anar acompanyada de l'actualització de la resta de vies interurbanes de la comarca, en la línia del que fixa el Pla de Mobilitat del Vallès. I l'altra notícia del dia, sens dubte, que el cas Jesús Rodríguez està marcant les hores prèvies a l'inici oficial de la campanya per les eleccions municipals del 28 de maig. L'extinent d'alcaldessa i ara regidor no adscrit ha presentat una denúncia davant de la Fiscalia perquè s'investiguin presumptes irregularitats en relació a diversos expedients d'Esmatza i de Saba, empreses concessionàries dels serveis de recollida d'escombraries i neteja viària i de l'aparcament soterrat de Doctor Robert, respectivament. En un comunicat difós a través de les xarxes socials, Rodríguez ha dit que confia en que la justícia faci la seva feina i que, si és necessari, es depurin responsabilitats. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. En el mateix escrit, l'extinent d'alcaldessa argumenta que ha decidit portar tota la documentació a la Fiscalia per l'actitud, diu, obstruccionista que han mantingut des que va esclatar la crisi de govern el mes de març passat, tant l'alcaldessa Marta Ferrés com la seva mà dreta, el també tinent d'alcaldessa Pol Gibert. D'una banda, Jesús Rodríguez ha lamentat que Marta Ferrés no s'hagi retractat de les acusacions contra ell per suposades amenaces i coaccions i que l'alcaldessa va posar en coneixement de la justícia. I de l'altra, ha denunciat que, gràcies al seu vot de qualitat, el ple acabés rebutjant la creació d'una comissió d'investigació sobre les suposades irregularitats que li va traslladar el mes de març a través de diversos correus electrònics.
I la resposta al comunicat de Rodríguez no s'ha fet esperar.
La secció local del PSC ha emès un altre comunicat en què ha acusat Jesús Rodríguez de voler embrutar l'inici de la campanya electoral per al 28M. Els socialistes també li han atribuït falta de credibilitat per haver decidit presentar la documentació ara i després d'haver estat en silenci, han dit, durant 2 mesos. En el mateix escrit, la formació ha recordat que va ser l'alcaldessa Ferrés qui va posar en coneixement de la justícia els correus que li va enviar Jesús Rodríguez quan el va denunciar per amenaces i coaccions.
Es tracta d'un nou capítol en tot aquest afer.
Així és, tot va esclatar el mes de març passat quan el govern informa del cessament de Jesús Rodríguez com a tinent d'alcaldessa per suposades amenaces i coaccions. Un episodi que hauria estat fruit, segons s'ha explicat, des de les files socialistes, de la negativa de Ferrés a incloure el regidor no adscrit a les llistes del PSC per a les municipals. Rodríguez sempre ho ha negat tot i ha assegurat que se'l va fer fora per haver demanat informació en relació a diversos expedients d'Esmatza i Sabà i que, tot i estar dolgut per la decisió de l'alcaldessa, mai hauria mantingut una actitud d'aquest tipus envers a ella.
I com dèiem, aquesta mitjanit es donarà el tret de sortida de la campanya electoral. D'una banda, hi ha l'objectiu de Marta Ferrés de revalidar l'alcaldia, mentre que la resta de forces es dividiran entre les que volen posar el peu al govern o només al ple municipal. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Cadascú defensarà les seves millores per la ciutat, amb temes punxeguts com la construcció de la Ronda Nord o la viabilitat del Surf City. La mobilitat serà un dels cavalls de batalla entre els partits, així com el futur de la Gran Via o d'equipaments que actualment estan poc aprofitats. Els barris tornaran a ser en boca de tots els candidats aquestes pròximes 2 setmanes, amb promeses de construir més serveis públics, així com la voluntat de construir més habitatge públic o d'invertir en projectes de transició energètica.
I a partir del 28 de maig s'obriran diferents escenaris per formar un nou govern a la ciutat.
El primer seria que Marta Ferrés aconseguís majoria absoluta, és a dir, a partir de 14 regidors, i no necessités cap pacte per revalidar l'alcaldia, o bé que decidís governar en solitari sense tenir la majoria del ple a favor, però buscant pactes puntuals amb altres partits. Un segon escenari és un pacte del PSC amb Comuns, amb un eventual suport de Junts des de fora del govern com fins ara. La tercera possibilitat és que els partits independentistes sumin 14 regidors i que Crida i Junts superin les seves diferències.
Els partits tenen 15 dies per donar a conèixer les seves propostes i convèncer la ciutadania que són la millor formació per gestionar l'Ajuntament a partir del 28 de maig. I precisament en aquesta línia el Partit Popular ha presentat fa pocs minuts el seu programa electoral on hi pesa especialment l'economia. Cuca Santos, l'alcalde pla del partit, ha promès, entre altres coses, crear una fira anual perquè joves emprenedors puguin presentar les seves idees de negocis. Santos afirma que la idea guanyadora es tirarà endavant, tot plegat si guanyen, això sí, les eleccions del 28 de maig.
Ràdio Sabadell. Notícies.
La plataforma dels veïns del Mercat de Campoamor reclama a tots els partits polítics que els tinguin en compte durant aquesta campanya electoral. Ho ha explicat Ramon Jiménez, portaveu de la plataforma.
El llamamiento a los partidos políticos para que se hagan eco y que si verdaderamente quieren ser una herramienta útil para mejorar la vida de la gente, para incidir en la sociedad, creemos que la demostración que hemos hecho en todos estos años, que ya son 3,5 para 4, pues es una medida ejemplar. Creemos que ha sido pionera en muchos factores, no, en el sur al menos no se ha visto nunca, no solo una movilización, sino un formato d'este tipus i que esto sirva para algo.
Tot plegat després que, segons la mateixa entitat, se'ls hagi menys tingut. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Des de la plataforma denuncien que el ple municipal va aprovar per unanimitat el 2020 una moció per reformar el mercat. Jiménez afirma que des d'aleshores el govern municipal s'ha anat desentès completament.
No tiene sentido que se haya aprobado una moción en enero de 2020, además con unanimidad, para que luego el gobierno municipal no meta un solo euro, y no solo que no meta un solo euro, sino que además ponga trabas a los paradistas, siga ralentizando el acceso a las paradas, no permite la agilidad burocrática para poder realizar actividades aquí en el interior siempre ha sido nefasta, e incluso la presencia de los dirigentes, y en concreto de la alcaldesa y de la regidora de Comercio en ese sentido, ha brillado por su ausencia. Los paradistas siempre han estado abandonados.
Precisament aquest passat cap de setmana, més de 400 persones van votar a favor del pla de reforma proposat per la plataforma.
Tot i això, l'Ajuntament ha sortit al pas defensant que s'ha dignificat l'espai amb una injecció anual de 200.000 euros. La tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu, Montse González, en posa alguns exemples.
Per exemple, les escales i les rampes estaven molt malmeses. Les vam reparar. Ens van demanar millores a l'il·luminació interior. Vam posar dues línies noves d'il·luminació. Ens van demanar pintura d'alguns espais i els vam fer. Ens van demanar posar ròtols nous dels horaris. Els van posar, però vam haver d'esperar que es posessin d'acord amb els horaris, cosa que no va ser fàcil. Ens van demanar obrir una tarda nova i posar un conserge per mantenir la tarda obert. Ho vam fer.
González també ha reiterat que el fet d'estar en campanya electoral no és cap excusa per no explicar les coses com són. L'entorn del riu Ripoll es podrà veure a partir d'aquest vespre des de l'aire. Serà en una exposició impulsada per la plataforma en defensa del riu Ripoll que es quedarà fins a finals de mes a l'Espai Foc. La mostra nascuda del Goteo per lluitar contra el projecte del Surf City consta d'una vintena d'imatges preses amb dron. Pel president de l'ADENC, Joan Carles Salles, ajuden a tenir una visió general del riu.
Ens serveix per pensar una mica el riu Ripoll, mirar-lo amb tranquil·litat, diguem-ne, que normalment no ho pots fer, mirar-lo com des del cel, no? La idea de mirar-lo des del cel és dir, ostres, mai puc mirar tot el riu sencer, no? I llavors, o ho puc fer des d'una pantalla de l'ordinador. Doncs el que hem fet ha sigut fer les fotos en gran, en format de 60 per 80.
A l'exposició també s'hi poden veure fotografies preses per Montserrat Senyer arran de l'aigua, tot plegat en una mostra que també ha de servir de taló de fons per un aniversari.
Es va inaugurar el projecte del Surf Ripoll oficialment amb la depuradora i amb el camí del riu, que sota hi té els col·lectors, l'abril del 1999. Per tant, estem al voltant d'acostar-nos als 25 anys de la inauguració del riu com un espai pels ciutadans. És a dir, un espai mínimament arranjat ja pels ciutadans. I, per tant, això que fem és com una mica de preparació del que nosaltres diríem que hem de repensar el riu entre tots.
La proposta que s'inaugura aquest vespre estarà oberta al públic fins al 31 de maig.
Notícies vespre.
Cap de setmana de romeria. L'agrupació andaluza de Sant Sebastián de los Ballesteros celebra el diumenge la romeria de Sant Isidro, una congregació que agruparà centenars de persones i més d'una vintena de carruatges.
Golondrina, golondrina, que tu estàs entre pinares.
La concentració dels carruatges serà a la plaça Doctor Robert a les 8 del matí. De fet, des de l'organització demanen a tothom molta puntualitat per tal de no molestar els veïns. Les carrosses faran via fins a Sant Julià de Tura, això sí, parant cada pocs metres per poder degustar també un bon esmorzar. Un cop arriben a Sant Julià, comença la festa grossa. Ho explica en una entrevista al programa Al Matí Joaquín Lesmes, president de l'agrupació.
I una vez allí, nombrar un jurado, un jurado que tiene que valorar las carrozas, porque que, como todos sabéis, habrá tres primeros premios que son importantes, uno de 150, el segundo de 125 y el tercero de 90 euros. Y después, porque como había siempre polémica, pues lo que hacemos es darle a todas las carrozas, por el mero hecho de venir a acompañarnos, también, aparte de los premios que he dicho antes, 50 euros a cada una, por los gastos un poco que hayan podido tener en montarla.
A part d'aquest concurs, durant tot el dia hi haurà activitats infantils i actuacions musicals, tot plegat en una tradició, la d'aquesta romeria, que compleix enguany 45 anys de vida a Sabadell, tal com apunta l'ESMES.
Esto se inició en unas conversaciones en el año 76, que teníamos toda esa, como dicen los gallegos, la morriña de hacer algo en conjunto. Y se nos ocurrió que podíamos hacer una fiesta, en este caso la romería, a semejanza de la que hacíamos en el pueblo, en San Sebastián.
Els ballesteros han aplegat centenars de persones en edicions anteriors d'aquesta festa. I des de 6:45 està en marxa la primera part de les tres que té la prèvia del peregrinatge a la Romeria del Rocío, que volen fer com és tradicional des de l'Hermandat del Rocío de Sabadell.
Avui, demà i dissabte, a la parròquia de Sant Francesc d'Assís se celebra un culte que culminarà amb la participació a l'aldea del Rocío, al camp del Monte de Huelva. El president de la Germandat, Antonio Valenzuela, explica el programa Al Matí per què es fa.
El que participa del Rocío a través d'una hermandat, com és la nostra, doncs intenta traslladar aquests valors del Rocío durant tot l'any i anar a la romeria, doncs és el moment culminant de la nostra existència com a entitat.
I acabaran anant més d'un centenar de sabadellencs, entre els que van pel seu compte i els que conviuran amb l'entitat.
Nosaltres tenim una casa al Rocío que juguem cada any, que aquest any doncs tenim 80 persones confirmades, i després hi ha d'altres sabadellencs que no tenen espai a la casa, perquè la casa té una limitació normal, i han d'anar a d'altres cases, però participen dels actes, del Camino del Rocío.
L'Hermandat celebrarà el 31 aniversari i participarà a la romeria per 30a vegada.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials.
En qüestió de minuts arrenca el Vet aquí Sabadell 2023. La 8a edició del Festival de Contes de la Ciutat s'allargarà fins al dilluns 15, coincidint amb la festivitat de la salut. Es duran a terme una vintena d'activitats a diferents punts del municipi. La primera d'elles es fa al Saló del Teatre Principal aquest vespre a 7:45 i es diu El dit a la llaga.
La mainadera va acusar amb en Hans, un nen de 5 anys, d'haver mentit. En Hans efectivament havia mentit, però es negava total i absolutament a donar-li la raó a aquella dona. En Hans era un nen tossut de mena i quan se li posava...
Jordina Biosca és la narradora i actriu que posa el dit a la llaga per començar el festival Vet aquí Sabadell. Ho fan històries que parlen del govern, de vaques sagrades, de la democràcia i de vells amb escopetes a l'espatlla. Contes per riure, però també per mossegar-se els llavis. La 8a edició del Vet aquí arriba amb la intenció de fer-lo créixer més i de reivindicar la narració oral, com apunta Susana Nebó, presidenta de Carabàs, l'entitat organitzadora.
La idea és continuar difonent que la narració oral és per totes les edats, tant pels bebès com pels nens més grans, com pels adults, com per tothom, perquè a tots ens agrada d'escoltar contes i això, i esperem que l'acceptació sigui tant o millor que altres anys, que la veritat és que el públic sempre ens ha respost molt bé a les activitats que proposem.
Enguany es mouen les dates a mitjans de maig i arriba una novetat important el diumenge al matí, el Vet aquí la festa.
Una és diumenge al matí, que fem activitat a la plaça Doctor Robert i que n'hi diem vet aquí la festa, que serà doncs, això tot el matí amb activitats al voltant del conte. Hi ha, bueno, hi ha uns contes així de petit comitè, hi ha algun taller, hi ha il·lustradors d'aquí de la ciutat que, i un parell d'editorials que també són d'aquí i que estaran doncs, allà amb nosaltres. Hi ha un espai per jocs per petitets i també un racó de lectura per qui vulgui seure's una estona a llegir.
A més, el Vet Aquí escolarà el programa de la salut amb Vas al Bus, una activitat que es trobaran les persones que aprofitin la línia F4 dels busos urbans de Sabadell per pujar al santuari. Espereu-vos també les cites tradicionals, el Contes a l'Hospital al Taulí, Contes en 7 minuts a la Llar del Llibre, les sessions a les biblioteques municipals i als supermercats Esclat i a l'Espai Criança i Salut. I pels adults, encara teniu les 3 morts de Batista a l'Espai Foc el divendres i el dissabte, Contes amb gust de xocolata al Librerio de la Plata.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa, del 25 de maig a l'11 de juny. Sofia Hilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i màrquet. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
T'agrada poder triar? A l'hora d'acomiadar un ésser estimat, ara a Sabadell ja pots triar. Contractar el servei funerari a una nova oficina al centre de Sabadell, al carrer Jovellanos 8, davant del mercat, i amb pàrquing gratuït, un servei que s'encarregui de tots els tràmits, amb suport al dol gratuït abans i després de que es produeixi la pèrdua. Sense cap dubte, a Sabadell tria Mèmora. Si vols més motius per triar, truca'ns al 900-231-132.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
L'Astralpol Natació Sabadell pot certificar aquest mateix vespre l'accés a la final de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Després del contundent triomf per 12-4 d'abans d'ahir a Can Llong, les de David Palma tornen a sortir com a favorites per guanyar avui a la Josep Vallès del Mediterrani.
Sí, al vestidor esperen tancar la sèrie per la via ràpida i que no s'allargui com va passar l'any passat contra el mateix rival. Una semifinal en què el club va patir de valent per endur-se el segon partit, com recorda el mateix Palma.
Ens va costar, vam estar, com deies, a punt, vam patir molt. També recordo aquí el partit a casa que va ser polèmic, va costar guanyar. I bueno, al final vam classificar i vam aconseguir guanyar la Lliga. No? A veure si aquest any es torna a repetir. L'equip és diferent, o sigui, tenim peces claus que ens ajuden molt i ens consoliden molt, sobretot a nivell defensiu.
A un quart de nou arrencarà el duel a la Josep Vallès del barri barceloní de Sants. A l'altra banda del quadre, el Mataró també guanya 1-0 la seva sèrie després de derrotar ahir 17-11 la Joan Serra al Sant Andreu. Demà es disputa el segon partit a la piscina andreuenca.
També hi ha partit avui del primer equip masculí del Natació Sabadell de bàsquet als pavellons del club. Guillem Llorenç, bona tarda.
Bona tarda.
Després de quedar-se sense opcions de play-off, els de Jonathan Ramírez busquen assegurar la quarta plaça que dona dret a formar part de la futura Supercopa Catalunya.
Per defensar aquesta posició, tot passa per derrotar el Castellar en el duel avançat de la penúltima jornada. El rival, a tot això, es juga la permanència. En parla el tècnic Jonathan Ramírez.
Los chicos tienen ganas. Obviamente hemos tenido un poco de turmalet aquí porque hemos de golpe y porrazo hemos tenido toda la parte alta. No hemos tenido todos los resultados esperados, sí que hemos ganado en campo de Lluïssos y otros resultados. No hemos podido ganar otros, pero se ha competido, que es lo que realmente siempre nos importa. Es decir, hay veces que nos llevamos la victoria y otras que no, pero sobre todo competirlo. Y ahora, pues bueno, nos tocan, digamos, dos rivales, entre comillas, más asequibles, aunque ahora a día de hoy asequibles no hay porque todo el mundo se juega de cosas. Pero bueno, el equipo sigue teniendo la misma motivación por acabar bien y seguir compitiendo, que es lo que queremos.
Com comentàvem, els quarts classificats dels diferents grups de Copa Catalunya jugaran l'any que ve a la Supercopa i en funció dels descensos d'EBA, el millor o els dos millors cinquens també. El salt inicial del Natació Sabadell Castellar serà tocades les 9 de la nit als pavellons del club.
Més natació Sabadell. El primer equip masculí de futbol sala disputarà a partir de dissabte els play-offs d'ascens a segona. El rival serà el campió del seu grup durant la fase regular, la UD Eivissa-Gasifred.
Pel fet de quedar millor classificat, els eivissencs gaudiran de la tornada la setmana que ve a casa i en cas que l'eliminatòria acabés igualada després dels dos partits i la pròrroga, serien ells els que passarien de ronda. Àlex Porres, el president de la secció del club, espera que hi hagi un bon ambient a les graderies per ajudar l'equip a treure un bon resultat.
Creiem que aquests partits que són importants, macos, segur que l'afició, la nostra base, doncs estem animant a tothom que vingui a veure'ns i suposo que la gent que li agrada el futbol sala doncs també vindrà a veure un bon partit de futbol sala. L'Eivissa doncs també es mourà, pensa que l'Eivissa dels 12 o 13 jugadors que tenen, la majoria són d'aquí de catalans, vull dir, tenen totes les famílies aquí, tenen amics aquí, vull dir, també porten força gent.
Tot i que l'Eivissa ja ha acabat campió i el club quart, els dos precedents d'aquesta temporada han acabat molt igualats. 1-1 al Pavelló Nord, 3-2 a Eivissa, amb el gol del Gasifred a 10 segons del final. Àlex Llamas, exjugador del Natació Sabadell i ara les files dels Balears, ho analitza així.
En principi es dona l'Eivissa, però no perquè tingui o millor o pitjor equip. S'ha fet un projecte, jo crec que és el rival a batir aquest any, i per això es dona com a favorit, però en un playoff jo crec que es notarà els jugadors que hagin tingut més experiència i els temes dos igual, cap dels dos hem lluitat per això.
Dissabte a les 5 arrencarà l'anada de la primera eliminatòria del playoff al Pavelló Nord. En total caldrà superar-ne 3 per poder ascendir a la categoria de plata.
Bloc de futbol a Notícies Vespre al Centre d'Esports. L'equip es continua preparant per rebre la visita de la Nucía aquest diumenge. Tot el que no sigui sumar 3 punts ajornaria la permanència del conjunt arlequinat i enfront hi haurà un dels rivals que més costa derrotar.
Només els equips que se situen en play-off han perdut menys partits que els alacantins, però alhora també estem parlant d'un dels conjunts que menys guanya. En resum, la Nucía és el rei de l'empat, 19 en 35 partits. És el que més de totes les categories estatals, des de la primera divisió a la tercera federació i l'únic que ha igualat més del 50% dels seus enfrontaments. César Morgado, el capità arlequinat, s'espera un compromís complicat de treure.
La Nucía es un equipo pues, que compite, que tal, tuvo un momento quizá la temporada malo que la ha llevado a estar ahí, pero bueno, ha sido un partido muy complicado. Nosotros bueno, sabemos también que en casa le hemos estado muy bien, que jugamos en casa, jugamos con la afición, que eso es un punto a favor y bueno, que puede ser partido definitivo con hecho Miki, ¿no? Así que, bueno, digo que lo afrontamos con muchas ganas y nada, que llegue cuanto antes.
A tot això ja es coneix la designació arbitral del Sabadell Anuncia de diumenge a les 12. Impartirà justícia al guipuscoà de 31 anys, Daniel Palencia Caballero, qui no té cap precedent ni amb uns ni altres.
El Sabadell Nord, David Campuzano, no continuarà la temporada que ve com a entrenador del primer equip. El tècnic ho atribueix al desgast durant la temporada i al poc suport que ha rebut per part del club.
Amb la permanència assegurada, l'entrenador tenia pendent resoldre el seu futur aquesta setmana. El desgast físic i mental d'una temporada típica amb diferents fases i el poc suport que ha rebut d'alguns membres de la directiva han provocat l'acord entre les dues parts per posar punt final a la seva relació. En parla Campuzano.
El gasto de la temporada ha sido bastante grande, tanto lo que es el club, directiva, entrenador, no me he sentido prácticamente respaldado solo por el director deportivo, que es el Francesc Piñol, que es el que me ha respaldado desde que cogió él la batuta, porque su hermano anterior ya bueno, no estuvo por problemas. Bueno, sencillamente, cuando tú no te sientes querido o respaldado por una junta directiva, pues lo mejor es irte.
El tècnic finalitza la seva segona etapa al club després d'estar tan sols una temporada. De moment, no s'ha anunciat el nou entrenador.
I en futbol formatiu, el Mercantil té dissabte la segona oportunitat per pujar a la divisió d'honor juvenil. En cas de treure un millor resultat que el Nàstic Manresa, l'ascens seria una realitat, però alhora els del Bages també podrien avançar els graciencs a la taula si les coses es torcen.
El Mercantil visita l'escola Futbol Gavà, qui amb un empat en tindria suficient per assegurar-se l'ascens després de completar una segona volta gairebé perfecta, com recorda el tècnic Marc Xalabarder.
La veritat que el futbol et sorprèn, no? Amb coses com aquesta. Crec que el Gavà és la revelació de la temporada, perquè és una plantilla molt jove, amb les idees molt clares, amb un gran entrenador, i bueno, al final, si estan allà, és per mèrits propis. No ningú guanya 10 partits seguits a Nacional, eh? Al final, si ho han fet, és perquè són bon equip, perquè són jugadors talentosos, no? I amb un bon entrenador.
A 6:45 de dissabte arrencarà aquest Gavà Mercantil a Can Torelló i mitja hora més tard ho farà el Sant Andreu Nàstic Manresa.
Mig minut per 2:45. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dijous 11 de maig, recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.